Què tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dijous 2 de juliol i estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Avui la nostra atenció està en els sous de l'Ajuntament de Vinaròs. Ja saps que ahir es va fer el ple extraordinari al consistori per tal de delegar les regidories i també fixar els sous i retribucions de tota la corporació municipal. En uns minuts saludarem a l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, que ens detallarà totes les xifres aprovades. També estarà amb nosaltres el portaveu del Partit Popular, Juan Amat, ja que consideren que amb l'aprovació d'aquestes retribucions s'està assistint a la primera gran mentida de l'equip de govern. Després coneixerem les argumentacions d'uns i d'altres. A Peníscola s'ha presentat una nova app gratuïta que porta per nom Amazing City Castellón i a través de la qual totes aquelles persones que se la descarreguen podran viure interessants aventures a la ciutat en el mar i que a més tindran recompenses. És el turisme tecnològic que arriba també a la ciutat de Peníscola i sobre ell parlarem amb Juanjo Ortiz, co-creador d'Amazing City Castellón. Ja a la segona part del nostre programa parlarem d'un gran espectacle fet a Benicarló i per gent de la ciutat de Benicarló. Es tracta de la coneguda sarsuela La Verbena de la Paloma, que el Cor de Capo portarà a escena durant el mes d'agost dins dels seus actes del desè aniversari. Passarà pels nostres estudis el president del Cor de Capo de Benicarló, Enoc Altabàs, que ens contarà tots els detalls d'aquesta particular verbena madrilenya que segur que tindrà tins benicarlandos. A Peníscola, ja on onegen les banderes blaves i totes les seues platges, disposen de distintius de qualitats, dels quals parlarem amb Andrés Martínez, alcalde de la ciutat, i amb Rafa Suesc, un regidor de turisme i platges. Tot això serà en uns minuts, perquè abans coneixem les notícies de la jornada i ho fem, com sempre, en titulars. Vinaròs aprova les retribucions de la corporació municipal. La dedicació exclusiva correspon a l'alcalde Enric Pla amb una retribució de 1.867 euros al mes nets i les parcials per als regidors Hugo Romero, Jan Valls, Guillem Alsina, Marc Albella i Domènec Fontanet a 1.050 euros al mes nets, amb dedicació de 25 hores setmanals. En aquests 6 casos no es percebrà cap ingrés per assistència a sessions de plens. El Partit Popular de Vinaròs assegura que l'alcalde s'ha pujat el sou un 63% respecte a l'anterior legislatura. El seu portaveu, Juan Amat, explica que l'alcalde i regidors percebran 14 pagues i no 12 com l'anterior equip de govern. Anualment, Pla cobrarà 38.153 euros bruts i, a part, la Seguretat Social, quan Batista Juan percebia 23.400 euros bruts també anuals. El sou dels regidors comptant les 14 pagues augmenta un 32%. Per Amat ens trobem davant la primera gran mentida del nou equip de govern. Peníscola lluís banderes i presumix de 37 certificacions de qualitat en platges i cales. L'alcalde del municipi, Andrés Martínez, acompanyat pel regidor de platges, Rafael Suescun, una representació de la corporació municipal, la reina i cor d'honor de les festes patronals, i saben ahir a la platja nord les banderes que certifiquen la qualitat i la gestió mediambiental. I membres i regidors de l'agrupació d'electors La Roca de Peníscola està previst que renuncien al llarg del dia d'avui a les seues retribucions, a les retribucions fixades des de l'Ajuntament de Peníscola. En tindrem més detalls en properes edicions de la Mañana de Cope en el Maestrat. També a Peníscola, la ciutat ha presentat a Amazing City una ferramenta tecnològica que serveix per promocionar la ciutat. Es tracta d'una app gratuïta que permet a l'usuari viure aventures a diferents espais de la ciutat. Des que es posarà en marxa l'aplicació, ja ha rebut un total de 2.500 descàrregues. Comença la temporada de rebaixes als comerços de Vinaròs. El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, anima a realitzar les compres als establiments locals. A l'oficina ADL, els comerciants poden trobar a la seva disposició material editat en valencià per anunciar les rebaixes com cartells i etiquetes per tal de retolar convenientment el seu comerç. I a mig camí dels successos i els tribunals, el jutjat de Guàrdia de Vinaròs rep com a detinguts a la parella sentimental i al fill de la dona trobada morta en un incendi del carrer Centelles de Vinaròs. Després de prendre'ls declaració, el jutge ha acordat la llibertat sense imputació per a la parella de la víctima i presó provisional, comunicada i sense fiança per al fill acusat d'homicidi i de provocar l'incendi. 12 i 34 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 20,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 26,5. A Benicarlo tenen una mínima de 22,1 i una màxima també de 26,5 graus. A Peníscola els termòmetres ubicats a la càmera del Gran Hotel enregistren una mínima de 20,7 i una màxima de 26,6. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 20,3 i una màxima en aquests moments de 23,3 graus. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a la zona costanera que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos que podrien augmentar tal i com avança la jornada, tot i que no hi ha probabilitat de pluja. Les temperatures màximes arribaran als 27 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel ennuvolat, que tal i com avança la jornada estarà encara més nuvolós, al igual que ocorre al Maestrat. Temperatures com les d'avui rondaran els 27 de màxima. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions. Si circuleu per la Nacional 340, recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A més, a la CB10, a l'alçada de la Salsadella, també molta precaució degut a obres a la calçada. Les 12 i 36 minuts del matí, comencem.
La mañana.
Estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestra parlant de Vinaròs, perquè ahir l'Ajuntament de Vinaròs va celebrar el ple extraordinari que dona llum verda al funcionament de tota la corporació municipal. Tenim amb nosaltres Enric Pla, que és l'alcalde de la ciutat de Vinaròs. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'han aprovat ja tots els temes relacionats amb la periodicitat dels plens, les comissions. Conta'ns així a grosso modo, perquè estaríem parlant hores i hores, la veritat, del que és el funcionament d'un ajuntament com és el cas de Vinaròs, però més o menys en què exactament, què és el que s'ha donat llum verda en aquest ple extraordinari?
Bueno, el ple té que donar llum verda a lo que és el propi ajuntament. Fins ara, des del dia de la investidura, l'únic que està nomenat és l'alcalde, i en el ple d'avui pues, n'hi ha que constituir l'ajuntament, les regidories a qui corresponen, les diferents comissions informatives, nomenar els representants de l'ajuntament en els diferents òrgans corporatius, consells escolars o consorcis, i finalment, pues, que segurament és el tema em pareix que és més interessant per a tots, però n'hi ha que fixar les
retribucions
dels regidors i regidores.
En el tema de les retribucions s'han establert també el règim d'assistències a sessions d'òrgans col·legiats, assignacions a grups polítics, els portaveus percebran 75 euros per assistència a Junta de Govern, els presidents de comissions 600 euros i la resta d'assistents 200 euros. Les assistències a plens es xifren en 250 euros al mes. En tots aquests casos, Enric, tan sols es percebrà un assistent. No?
Bé, jo crec que en alguns casos ninguna, perquè les persones que presideixen les comissions, per exemple, en la gran majoria són persones que reben ja un sou d'exclusivitat, en el qual cas ja no cobren ningú tipus d'assistència ni de comissió, té que quedar ben clar. Per tant, aquestes xifres, que totes són inferiors a les que existien en l'anterior govern, no repercuteixen en ningú cas en l'increment de retribucions. A nivell general podem dir que les assistències mitjanes queden molt, molt, molt paregudes. L'oposició cobra 450 euros al mes, com era el mateix que tenia. El portaveu de l'oposició, 525, que són 25 euros menys. I els regidors de la majoria, que tenen assistència a més comissions, reben 1.050 euros, que són 100 euros menys del que es rebia en l'anterior govern.
Anem ja al tema de les dedicacions, que és el que crida sempre més l'atenció de la gent. En el cas de teu com a alcalde, ja ho havíem anunciat, has agafat la dedicació exclusiva i finalment la retribució serà de 1.867 euros al mes, no?
Sí, estarà la retribució neta, si te referixes, la que circula globalment, pues això vol dir que amb les càrregues socials són 38.000 euros a l'any, perquè efectivament jo soc funcionari i en el moment en què me dediqué en exclusivitat a l'Ajuntament no tinc, com ocorria en casos anteriors, pues, empreses pròpies o altres dedicacions professionals que me puguen repercutir. I per tant, pues, és que som treballadors, només tenim el nostre treball per a mantindre-nos. jo acudisc ara a l'Ajuntament simplement mantenint la meva base de cotització i cobrant globalment pues, uns 6.500 euros menys de lo que cobrava com a catedràtic a l'Institut.
Per una altra banda, tenim les dedicacions parcials, que seran per als regidors Hugo Romero, Jan Valls, Guillem Alsina, Marc Calvella i Domènec Fontanet. Aquestes retribucions seran de 1.050 euros al mes netes, no?
No, no. 1.050 euros són, com ha dit antes, les assistències que tenen els regidors, que són brutes, perquè realment netes seran inferiors als 1.000 euros. I nosaltres pensàvem que realment aquelles persones que dediquen un poc més de temps a l'Ajuntament deuen, diguem-ne, cotitzar socialment. Nosaltres pensem que la retribució, aquestes assistències un poc generalitzades que estaven al nostre Ajuntament, són una fórmula que afavorís fonamentalment que reben retribucions aquelles persones que ja tenen altres fonts d'ingressos, que ja tenen una cotització com a autònoms o com a empresaris, i per tant pues, això li serveix simplement com un complement que cotitza per l'IRPF però no té càrregues socials. Nosaltres, la veritat, pues, pensem que és bo substituir les assistències paulatinament per sous perquè creiem que el sou marca el que n'hi ha càrregues socials, n'hi ha cotització social, n'hi ha cotització de cara a l'atur i és el que sosté el nostre sistema del benestar. Globalment, al finalment, aquestes dedicacions pues són unes dedicacions que, encara que figuren com 1.300 euros, però el que és en brut ven a resultar pues, uns 1.090 euros en net, que és el que ve a ser. No cal dir, perquè ja ho sap tothom, que les retribucions d'aquest ajuntament són les més baixes de la província de Vinaròs, de la província de Castelló, entre els pobles del nostre nivell de població o d'un nivell prou inferior de població, i pot parecer més complicat o més senzill, però és exactament així. Globalment, nosaltres finalment baixem la càrrega de l'Ajuntament en uns 7.700 euros. Ens haurà agradat que haurà sigut més, la veritat, però finalment pues, este és un poc el model que ens ha quedat. Creiem que realment és un model que basa en una millor consideració com a salari el treball de la gent, que creiem que és lo bàsic, la reivindicació, perquè si no només els rics poden acudir a la política.
També m'agradaria, Enric, que me comentares, perquè no sé si ho ha fet efectiu en el ple extraordinari, el tema de la participació de la ciutadania en els diferents plens. Aquest era el primer ple, diguéssim, oficial d'aquesta legislatura, però no sé si ja heu mirat la forma que podrien tindre de participar la gent dins d'aquests plens.
No, bueno, jo crec que els plens extraordinaris, com segurament sabeu, tenen una dinàmica diferent, no tenen ni siquiera plecs i preguntes per als propis regidors, i per tant, més enllà de poder parlar al final del ple en la gent, no existís una altra possibilitat de fer-ho. Nosaltres és en els plens ordinaris on volem donar aquesta paraula a través del, ja ho han dit, el regidor 22, la regidoria de participació, que regularà la possibilitat de que organitzacions o persones implicades en assumptes importants puguin intervindre en el ple i, des de luego, expressi preguntes tradicionals que no contestarem fora de càmera com feia l'anterior equip, sinó, òbviament, a micro obert i en una posició que tothom pugui conèixer. El que nosaltres proposàvem i seguim proposant és la possibilitat de celebrar periòdicament un ple que anomenem ciutadà. Un ple on els regidors, des de la majoria del pressupost i altres que vulguin vindre, s'exposen a les preguntes, al debat i a les suggerències dels ciutadans.
Això encara no ho heu regulat, això era la meva pregunta, no? De si havíeu regulat més o menys això.
Jo crec que si ens plantegem com són les coses, este és el primer ple, com dic, de Constitució, fins encara que ja estaven tots els regidors treballant en les seues responsabilitats, oficialment fins avui no són regidors responsables de les seues àrees, i per tant pues, es pot dir que realment, més enllà de la Constitució de l'alcaldia, el dia 13 i el xicotet impàs que hem tingut pel tema de les festes i la fira de Sant Joan i Sant Pere, és evident que la Constitució oficial de l'Ajuntament ha sigut avui.
Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant d'aquest ple, que d'alguna manera el que fa és ja regular oficialment tot el funcionament de l'Ajuntament de Vinaròs. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia per tu, Laura. Adéu.
Seguim a la mañana. mañana de COPE en el Maestrat tracten el tema del ple extraordinari que va tindre lloc ahir a la ciutat de Vinaròs i on se va donar llum verda al funcionament de tota la corporació municipal. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer tenía lugar el pleno que de alguna manera determina el funcionamiento de todo el consistorio vinarocense y me gustaría que nos hicieras la valoración que hacéis desde el Partido Popular.
Pues bien, desde el Partido Popular es verdad que hemos mostrado nuestro rechazo fundamentalmente a las retribuciones que se han puesto el nuevo equipo de gobierno, puesto que entendemos que ni el contexto económico actual de Vinaròs lo permite y mucho menos el discurso político que practicaron durante la campaña electoral. Aquellas fuerzas políticas que en su momento se llenaron la boca hablando de transparencia, de servicio público y de reducción de privilegios, en el primer pleno de la legislatura lo que hacen es subirse los sueldos un 32% a los concejales y un 63% al alcalde. Entendemos que esto es absolutamente escandaloso en cualquier momento, pero desde luego en el actual mucho más. Vinaròs pasa de tener las retribuciones, los sueldos del equipo de gobierno más bajos de la provincia, gracias al sistema retributivo que estableció el anterior gobierno presidido por el Partido Popular, y pasaremos ahora a homologarnos a los grandes municipios de la provincia. Desde luego, si este era el modelo que tenía Podemos, que tenía el PSOE y que tenía el Bloc, pues deberían haberlo dicho en campaña electoral, porque estoy seguro que muchos de sus votantes no les hubieran dado su apoyo. Entendemos que estamos ante el primer gran engaño del nuevo gobierno municipal y desde luego es un engaño significativo que va a suponer un importante gasto económico para los contribuyentes de Vinaròs.
Bueno, a mí me gustaría que clarificaras, porque hay baile de cifras, si hablamos de neto, de bruto, la gente evidentemente quiere saber y quiere conocer cuáles son esos sueldos. Estamos hablando de una dedicación exclusiva, en el caso del alcalde, de Enric Pla, con una retribución de 1.867 euros al mes. En el caso de Juan Bautista, Juan, ¿cuál era esa cantidad?
No, pero es que no es cierto. Uh-huh. Es que la realidad es que la retribución del alcalde va a ser de 2.725 euros mes. Porque si hacemos la comparativa la tenemos que hacer en términos iguales. Y aquí lo que no dicen es que tienen 14 pagas. Uh-huh. Y esto es muy importante. Entonces, lo mejor para tener claro la comparativa es hacerlo de forma anual. El anterior alcalde, Juan Bautista Juan, cobraba al año 23.400 euros brutos.
Brutos.
Uh-huh. Y el nuevo alcalde cobrará al año 38.153 euros brutos. Hay una subida del 63%, sin incluir aquí los gastos de la seguridad social. Es decir, si incluimos los gastos de la seguridad social, el anterior alcalde se lo pagaba él de su bolsillo. Por lo tanto, eran 23.400 euros al año. El nuevo alcalde se lo pagará el ayuntamiento, pasaría a ser 50.417 euros. En este caso, la subida entonces sería del 115%. Pero es que, da igual, hagamos la comparativa. Como la hagamos, la subida es de escándalo, de escándalo. En la anterior corporación habían 12 pagas, en la actual habrán 14. Por lo tanto, lo que no podemos es inducir a la gente a error. Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera, cuando quiera, para explicarle los datos. Estamos en lo de siempre, tratar de confundir a la gente. La realidad es que en neto se van a conseguir la retribución que hemos dicho y está informada por el secretario interventor. La subida del salario del alcalde es del 63%, sin incluir los gastos de la seguridad social. Por lo tanto, entendemos que los datos son los que son y desde luego son escandalosos. Y exactamente igual con los concejales. Quiero decir, un concejal del PP, del equipo de gobierno en la anterior legislatura, cobraba al año en 12 pagas 13.800 euros brutos. Al año en 12 pagas. La nueva corporación tendrá una retribución de 18.200 euros al año brutos. Hay una subida del 32%. Y aquí tampoco está incluida la seguridad social. Porque es que esto es muy importante. Porque la seguridad social es lo que les dará derecho cuando dejen de ser concejales a cobrar el paro.
Sería también una de las novedades que se han introducido, ¿no? Porque antiguamente cada uno se pagaba la seguridad social del bolsillo, ¿no?
Efectivamente. ¿Y ahora qué se hace? A los nuevos concejales, a las 5 dedicaciones parciales del equipo de gobierno, se les pagará la seguridad social, con lo cual, además de cobrar los 4 años un sueldo muy superior al que cobraban los concejales del equipo de gobierno de la anterior legislatura, cuando dejen de ser concejales, pues tendrán 2 años de derecho a paro. Y desde luego, cuando encima te das cuenta que esta retribución de 1.300 euros al mes por 14 pagas responde a media jornada, a 25 horas semanales, es cuando todavía el escándalo se hace mayor. Entendemos que la escala retributiva que han utilizado para ponerse los sueldos es absolutamente abusiva. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido que un ayuntamiento que ha estado dirigido durante 4 años sin ninguna dedicación exclusiva ni ninguna dedicación parcial pase a dirigirse con una dedicación exclusiva del alcalde y 5 dedicaciones parciales de concejales del equipo de gobierno. O bien el alcalde no va a hacer su faena y por eso necesita 5 dedicaciones parciales en sus concejales de gobierno, o bien los concejales de gobierno necesitan una retribución y se les pone en base a sus necesidades y no a las labores que van a desarrollar en el consistorio. Repetimos, entendemos que hemos pasado, y esto es un hecho objetivo, de tener la retribución más baja en la provincia de Castellón en términos comparativos con las ciudades homologables a Vinaroz, pasamos a igualarnos con ellas. Y desde luego, si el modelo de Podemos, si el modelo del PSOE era pasar a que la escala retributiva del Ayuntamiento de Vinaroz sea igual a la del Ayuntamiento de Villarreal, pues francamente entendemos que es el primer engaño. Empiezan a evidenciar que sus discursos no se corresponden con sus actos y desde luego este es un claro ejemplo de ello.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos pendientes de cómo transcurran los próximos plenos. Gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Cope Vinaròs també en Twitter, @copevinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @copevinaròs.
Té com tema a continuació que la ciutat de Peníscola està aplicant ja les noves tecnologies de la informació al turisme i ho fa a través d'una app que porta per nom Amazing City Castellón i que fa que la ciutat de Peníscola puga ser objecte de tot un joc virtual a través dels telèfons mòbils. Tenim amb nosaltres a Juanjo Ortiz, que és el co-creador de Amazing City Castelló. Juan José Ortiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La semana pasada en el programa provincial que hacíamos desde Peñíscola ya avanzábamos que se presentaría este juego de gamificación sobre Peñíscola, Amazing City Castellón, que llega a la ciudad de Peñíscola y en este caso es el propio ayuntamiento el que ha apostado por este proyecto, ¿no es así?
Sí, el ayuntamiento de Peñíscola junto a otros 19 municipios de esta provincia y el Patronato Provincial de Turismo han visto en nuestra propuesta una manera de dar a conocer y hacer una difusión de su patrimonio y sus puntos emblemáticos más destacables. Peníscola ha sido uno de ellos y hemos presentado los contenidos que hemos creado para ellos.
Es una app gratuita, se puede descargar desde el App Store o desde la tienda de Google, ¿no? Entiendo, para la gente que tenga sistema Android en sus teléfonos móviles. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué es lo que puede encontrar aquella persona que tenga bien descargarse Amazing City Castellón?
Bueno, como tú bien has dicho, Amazing City Castellón está en las dos principales plataformas de dispositivos móvil, tanto para Apple como para Android, y lo que se va a encontrar es una aplicación que le va a proponer una serie de retos que para superarlos va a tener que ir a diferentes puntos. Puesto que nos hemos centrado en Peñíscola, la aplicación dentro de esos episodios, que son de diferente corte, de tipo naturaleza, de tipo histórico, algunos episodios orientados para niños, te va a pedir que vayas al bufador de Peñíscola y cuando llegues te va a pedir que hagas un reto en el entorno. Bueno, en concreto en el bufador te va a pedir que localices a un personaje misterioso que está escondido en una de estas en una de las zonas de por allí y cuando captures adecuadamente la vista con el dispositivo móvil va a aparecer un personaje en realidad aumentada que te va a contar algo acerca del entorno que estás visitando. Después te va a llevar al Museo del Mar y te va a contar diferentes cosas acerca de los diferentes paneles que vas a ver allí, siempre pidiéndote que busques algo y que lo captures con tu dispositivo móvil.
Esto lo que hace es ir, ¿no?, a los diferentes atractivos turísticos de la ciudad de Peñíscola, que de eso se trata, ¿no?, de visitar el castillo, el Museo de la Mar, la Casa de las Conchas, ¿no?, o el propio Parque Natural de la Sierra de Irta, por donde discurren las aventuras de este juego, ¿no, Juanjo?
Sí, tenemos un episodio que termina en la Torre Badum y, bueno, pues allí también jugamos con la realidad aumentada y va a pedir al turista que capture la torre o que capture algunas de las señales que hay por allí. Lo que pretendemos es que la gente haga turismo de una manera diferente y que tenga un valor añadido a complementar con su organización y planificación de vacaciones. Esto no es una, este juego no es una carrera, sí que es verdad que llevan tiempo las pruebas cuando las desarrollas y vas a obtener más handicap o menos en función de lo que tardes, pero lo que pretendemos es que la gente se planifique una visita o una tarde, un paseo por la costa de Peñíscola y que pueda terminar en la Torre Badum y que además de ir a hacer lo que le apetezca ir a hacer, tenga algo más que realizar allí.
Además se extiende a otros municipios de la provincia porque desde Peñíscola te pueden pedir que vayas a cumplir un reto o una prueba en otro de los municipios que forman parte de vuestro proyecto, ¿no, Juanjo?
Sí, en Peñíscola tenemos dos grandes centros neurálgicos de juego. Uno es el propio casco histórico, la propia ciudad de Peñíscola, pero otro es el Gran Hotel Peñíscola, que ha actuado como si fuera un pueblo independiente desde el punto de vista que hemos creado contenidos resaltando los valores que tienen en su establecimiento, pues como es el spa, la piscina, las diferentes cafeterías. Entonces, algunas de estas pruebas mueven a la gente por diferentes puntos de la provincia. Por tanto, una persona puede empezar en el hall del hotel realizando una prueba y tener que terminar en Morella para completar esta aventura. Por tanto, estamos también proponiendo al turista que conozca en sus cuatro dimensiones la provincia de Castellón. Para el turista que viene aquí en verano, que tenga tiempo y quiera descubrir otra parte de la provincia. Y no solo para la gente de fuera, sino está pensada también para desestacionalizar el producto y que la gente de la propia provincia conozcamos los secretos que hay, que en la mayoría de los casos nos pasan desapercibidos y a veces parece que haya que hacer 3 o 4 horas de coche para irse de vacaciones y no es necesario. Simplemente con hacer 1/2 hora, 3/4 podemos estar en una parte de nuestra provincia con cosas que no sabemos que están allí.
Juanjo, ¿cuál es el perfil de usuario? Porque así a bote pronto se puede pensar que los usuarios pueden ser personas más jóvenes, ¿no? Que son los usuarios de este tipo de apps o herramientas informáticas, pero hoy en día cualquier familia está muy puesta en el campo de las nuevas tecnologías, ¿no?
Tenemos rangos de jugadores desde como bien dices, jóvenes hasta gente más mayor, pero donde mayor se concentra es el público de 35 a 50 años. Porque es un público familiar y es realmente al turista, al tipo de turista, al corte de turista que buscábamos orientar esta aplicación, en el que todavía que conoce las tecnologías y tiene curiosidad y ganas de conocer la ciudad.
Pues Juanjo Ortiz, responsable de esta herramienta, ¿no? De Amazing City Castellón, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que sea todo un éxito y que sean muchas las poblaciones que evidentemente vean una oportunidad en el turismo tecnológico. Gracias por atendernos y muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Ja veu, aquesta és la important novetat que s'ha presentat a la ciutat de Peñíscola, el turisme tecnològic del que també se'n fa ressò de la ciutat i un total de 10 localitzacions de la ciutat formen part d'aquest joc que a més va a llocs, tal com ha dit Juanjo Ortiz, com el Gran Hotel Peñíscola, on se poden realitzar diferents proves. Unes proves que a més et donen la possibilitat de guanyar premis, ja que són molts els establiments adherits i són els que oferixen, com el cas per exemple del Gran Hotel Peñíscola, nits d'hotel gratuïtes o sessions al seu gran wellness spa, ja que participes en aquest joc, en Amazing City Castelló. Una ferramenta que també se presentarà el pròxim divendres a les instal·lacions del Gran Hotel de Peñíscola i que a més te porta per diferents poblacions de tota la província de Castelló. Arribem d'aquesta manera a 1:00 p.m. Te quedes a continuació amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa. Tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de 1:05, 1:06 p.m. amb més coses relacionades amb la comarca del Baix Maestrat. Parlarem de les banderes blaves i dels certificats de qualitat que hi ha onegen a les platges i cales de la ciutat de Peñíscola i, per supost, d'una sarsuela de la verbena de la Paloma que arriba a la ciutat de Benicarló. Seran uns instants. Fins ara. Salutacions cordials de nou, sóc Laura Puig i estàs al 100... Estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant La Mañana de Cope en el Maestrat, el programa que t'apropa a tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Dins d'aquesta segona part del nostre programa parlarem de Peñíscola, que ja lluís les banderes i presumís de 37 certificacions de qualitat en platges i cales. L'alcalde del municipi, Andrés Martínez, i el regidor de platja, Rafael Suescun, ens explicaran la importància d'aquestes certificacions de les platges. L'Associació Cultural Cor de Capo de Benicarló, amb motiu del seu desè aniversari, ha presentat el projecte Una noche de zarzuela, amb la verbena de la Paloma, de Tomàs Breton. Avui passarà pels nostres micròfons de La Mañana de Cop en el Maestrat, Enoc Altabàs, president del Cor de Capo. Amb ell coneixerem alguns detalls que ja es poden avançar del que serà aquesta representació. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Tret de sortida de la tercera fase d'excavacions al poblat Tíber del Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, l'alcalde Enric Pla mostra el seu interès en continuar posant en valor les restes històriques i aprofitar-les socialment. Els treballs d'aquesta nova fase, a càrrec del Servei d'Arqueologia de la Diputació Provincial, tenen previst localitzar l'inici del mur extern per tal de saber fins on arriba el jaciment, així com eliminar les escales que portaven a l'antiga creu. La Unió de Llauradors demana més dotacions d'aigua per al rec de termes municipals del Maestrat. Ho han traslladat dins de les al·legacions presentades al projecte de revisió del pla hidrològic de la demarcació del Xúquer. Localitats com Càlits, Benicarló, Peñíscola o Vinaròs diuen que tenen les dotacions hídriques per sota del que necessiten per a conrear hortalisses. I Cervera viurà el cap de setmana la tercera edició de la trobada de dracs i bèsties de foc. Hi haurà mercat artesanal dissabte i diumenge i activitats per a totes les edats. A més, el cap de setmana acaben les jornades de cuina de garrofa als bars i restaurants de la localitat. La 1:08 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons Meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 26,3 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 28,5, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra 26,3 graus de màxima. A Morella ronden els 25,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a la zona costanera que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos que podrien augmentar tal i com avança la jornada, tot i que no hi ha probabilitat de pluja. Les temperatures màximes arribaran als 27 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixerem amb el cel ennuvolat i tal i com avança la jornada estarà molt més nuvolós. Temperatures com les d'avui rondaran els 27 de màxima. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la 340, ja que a l'alçada de l'entrada de l'APC Benicarló-Peñíscola estan les obres de desdoblament de la variant. També molta cura i atenció a la CB10 a l'alçada de la Salsadella, ja que hi ha obres també a la calçada. La 1:10 de la tarda. Seguim contant-te més coses a La Mañana de Cope en el Maestrat.
La Mañana.
Estar informado. I aquesta música que estàs escoltant dins de La Mañana de Cope en el Maestrat no és altra que la sarsuela de la verbena de la Paloma, molt coneguda, jo podríem dir que és la sarsuela estrella i que parla, evidentment, d'aixes festes de la ciutat de Madrid. I per què poso jo aquesta música avui dins del nostre programa? Doncs perquè l'Associació Cultural Cor de Capó de Benicarló, per tal de celebrar el seu desè aniversari, ha presentat aquest projecte, Una noche de zarzuela amb la verbena de la Paloma de Tomàs Breton. Com jo he dit, probablement serà el títol més famós de tot el gènere xico i un dels més estimats per part de tot el públic. Tenim amb nosaltres a el president del Cor de Capó de Benicarló, a Enoc Altabàs. Enoc, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, heu presentat aquest ambiciós projecte, la verbena de la Paloma, que tindrà eixa gran estrena divendres 14 d'agost. I primer que res, explica'ns com naix la idea de portar una sarsuela a Benicarló.
Bueno, portar-la i fer-la nosaltres mateixos, els components de la Capo. Mari Carmen Seguida, la directora de la Capó, ja fa molt de temps, molts anys, que sempre tenia la idea de fer una sarsuela, de portar-la, de recrear-la i fer-lo des del vestuari, la interpretació i la música. I vam pensar ara, ja després, enguany celebrem el desè aniversari, Cor de Capó el vam fundar l'any 2005, i entonces que era un bon moment per fer un projecte de Capó. Jo penso que una de les coses que ens caracteritza és que sempre fem concerts prou diferents, igual te fem un repertori molt clàssic, que te fem coreografies, que te sortim per bandes sonores, i la intenció és que no siga sempre el mateix concert, i per a 2015 vam pensar pues, fer una miqueta d'escena i fer una sarsuela.
I quin repte, perquè he mirat una mica tema horaris, feu una preestrena el dijous dia 13, estreneu divendres dia 14, però és que dissabte dia 15 feu dues funcions i el que és el diumenge una única funció, un repte, almenys per el que és la veu, per als cantants, i en aquest cas tu que eres un dels protagonistes d'aquesta sarsuela, d'aquesta verbena de la Paloma, suposa jo... crec que un repte també important per tal de estar a l'alçada a totes i cada una de les representacions.
Sí, és un repte lo de la veu, n'hi haurà que cuidar-se. Jo patixo, però diu, soc protagonista, patixo pel vestuari, que tinc anar en jaqueta i tal, la calor de l'agost pot ser un poquet, però bueno, n'hi ha gent professional que sap d'això i que te dona bons consells. Sí que és el cap de setmana d'agost abans de festes de Benicarló, i és el pont del 15 d'agost. Esperem també que els turistes que ens visiten que se puguen apropar. I hem triat la data perquè coincidís que ixe 15 d'agost és la Virgen de la Paloma, que es representa que és la verbena cau en ixa data, i entonces també venia bé en aquest sentit.
Pues no cal anar a Madrid, la verbena de la Paloma estarà així a la ciutat de Benicarló, a l'Auditori Pedro Mercader. Conta'ns una mica per a aquella gent que no... Auditori Pedro Mercader, no, a la plaça de l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament. Per a aquella gent que no conega en què consisteix la verbena de la Paloma, narra'ns una miqueta la història.
A veure, estem contents.
No, hasta on se puga, eh?
No, la història és molt coneguda. Però és coneguda i, de fet, fa 3 setmanes van passar una versió per la 2. La història és coneguda, les cançons són molt conegudes, la gent que ho coneix pues, ja ho sabrà, i la gent que a lo millor diu no sé de què va, de repent vindrà i no tragui les cançons, li sonen totes. La història pues, és un boticari, que és el que interpreto jo, Don Hilarión, que festeja i que vol anar a la verbena en dos situacions. Una d'ells que són la típica, una morena i una rubia. Una d'ells té novio, que té novio, té lo que era de l'època el segredero, no? No era novio, era un home que la pretenia.
Que la cortejava. No?
I entonces a partir d'aquí ve una miqueta el enredo d'eixa situació.
Qui participa en la verbena de la Paloma? Perquè estem parlant del Cor de Capó, però teniu arranjaments musicals, teniu tota una direcció artística, conta.
Sí, a veure, la partitura és el llibret original en cançons i llibre. La directora del projecte és Mari Carmen Seguida, al viol, que és la directora de la Capó. Estarem els protagonistes, que contem amb uns invitats d'excepció, benicarlandos il·lustres, que dic jo. Estarà com a Julián i Carlos Casóliva, tenor, com a senya Rita Gemma Roig, i després Susana serà Clara Ruiz. I després ja la resta som els components de la CAP, uns que tenim un paper pues, una miqueta més protagonista, i tota la resta de gent que ha de fer de xulapos o de papers secundaris per tal de portar la funció. Luego està també l'orquestra, serà música en directe, en una orquestra, no serà la banda, serà orquestra de corda majoritàriament, però que estarà dirigida per Pablo Anglès, el director de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. I després un munt de gent que ens està ajudant pues, en el vestuari, en els decorats. En els decorats, per exemple, estan a càrrec de José Antonio Caldés, el pintor, que la gent sap que és el pintor i escultor, que va fer les cultures dels llauradors que hi ha davant de l'Ajuntament, per exemple. I ens està ajudant perquè volem recrear, claro, el decorat té que, en principi, representar el Madrid de finals de segle XIX i donar una sensació de profunditat per aprofitar-ho per a les escenes, però ens estem fixant molt, per exemple, en el que són les façanes antigues de Benicarló. Entonces, la cosa està molt castiza i molt xulapa, però potser la pintura dels decorats que representen les cases són típiques benicarlandes.
També hi ha que fer la típica adaptació també local, no?
També aprofitarem el lloc, com deies, que és la plaça de l'Ajuntament, que és la plaça que hi ha darrere de l'Ajuntament, el que abans seria Maria Victòria, el pati de la Casa de la Baronesa. I entonces ho farem, el rere de fons de l'escenari és l'Ajuntament per darrere, i aquesta paret, en tants de balcons, s'incorporen a l'escena i formen part del decorat.
Ahir no cal muntar entonces decorat, sinó que s'incorpora, com tu dius, al decorat d'aquesta verbena de la Paloma. Quan podrem començar a adquirir les entrades? Perquè estos dies heu donat a conèixer aquesta gran festa del Cor de Capó i la gent ja estan tots preguntant on les poden adquirir.
Pues sí, les sessions, com has dit, són del 14 al 16 d'agost i les entrades se posen a la venda ja demà divendres perquè la gent pugui anar i anar a comprar-les segons vulgui. Són entrades numerades, o sigui, hi ha que anar a agafar puestos, saber quan som, etc. I se poden adquirir, com és habitual, al Centro Óptico Eva Marín, en horari comercial, i també a la banda de música, al local de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, al carrer Cabanes, i ells obrin de tarda. Perquè la banda només obrin per la tarda.
Quanta gent espereu que gaudisca d'aquesta obra?
Pues esperem que tots els que vulgueu, claro, que vinguin. La previsió és pues, que ficar totes les cadires que capin a la plaça, que seran entre quasi 400, i en les sessions, pues, 4 sessions, més la del preestrena de antes, i bueno, també els veïns, n'hi ha que agrair els que s'han portat molt bé, perquè claro, fem l'espectacle en una plaça pública, on hi ha gent que hi viu, i doncs tu per una part has de vigilar l'aforo, però per l'altra no pots impedir que la gent entri a les seves cases. I hem tingut reunions amb ells i estan molt agraïts de que nosaltres anàvem a disculpar-nos per les molèsties, a demanar permís, i ells tot han sigut facilitats.
Bueno, i ja a canvi poden eixir al balcó del seu pis, i poder contemplar un espectacle de forma, bueno, molt bonica, com és el cas d'aquesta verbena de la Paloma per part del Cor de Capó. Parla'ns una mica de la història. Compliu 10 anys el Cor de Capó, des que un grup d'amics decidireu, suposo, que enjuntar-vos per a cantar, i des d'entonces i fins ara el Cor de Capó ha crescut, no?
Sí, això, el Cor de Capó vam néixer al 2005, bueno, el vam formar el 2005. Ara, per exemple, que venim d'un concert commemoratiu del Mestre Feliu i que se li ha posat el nom a l'auditori de Pedro Mercader, que són grans benicarlandos que van impulsar la música i també el cant coral, a Benicarló. Quan vam formar el Cor de Capó, la majoria de components venien de la Coral Juvenil Quílix, que forma part de la Coral Polifònica Benicarlanda. Claro, ja no érem juvenils, ja teníem que donar el pas i vam formar una altra associació. Això al llarg de 10 anys pues, va canviant, gent que se'n va, gent que... En la primera època ens pues, vam a lo millor més enfocar a fer concerts i portar el nom de Benicarló pues, a l'estranger, perquè tenim contactes a França i vam cantar a Bernet-les-Bains, a Lyon, també a Itàlia, a Busolengo i ara pues, a lo millor fem més projectes a Benicarló, això és el que te comentava abans, de fer uns concerts un poc més diferents, especials o que tinguin alguna característica comuna. També estem molt contents, tots els anys participem la programació del Castell de Penyiscola a l'agost i estem molt contents també perquè sempre ens reclamen any rere any que el concert funcioni aquí i va molt bé.
És a dir, esperar 10 anys més encara de Cor de Capó o els que siguen, no? I això és el vostre repte. Quines són les vostres mires de futur?
Bueno, de moment estem funcionant bé, o sigui que de moment no parem. Sí que és veritat que aquestes coses es donen passet a passet, perquè si penses en d'aquí 5 anys o en d'aquí 10 anys, l'any que ve te cau i no pots ser. Entonces, de moment estem en això, que la veritat és que t'ocupa molt de temps i molta energia, i entonces quan passa ja valorarem i pensarem què farem a la propera.
Tens els micròfons oberts, Enoc, per a convidar la gent que ens escolta a través de la mañana de Copé en el Maestat a que acudisquen aquests dies. I si van el primer, segur que a lo millor voldran repetir, perquè hi ha el cas de moltes famílies que a lo millor van un divendres i diuen, pues me'n vaig a la del diumenge perquè m'ha agradat molt. Per què n'hi ha que anar a veure aquesta sarsuela?
Sí, i sobretot que se corre la veu, que a lo millor hi ha gent que té l'entrada i una altra, hasta que no li diu que ho he vist i és molt bonic, no pense d'anar. Que pensen que n'hi ha tot un mes o un mes i mig per a comprar les entrades i no ho deixem pel final, pues, podran triar millor lloc i veure una miqueta més a prop o més entraet. I la gent, pues, bueno, sobretot perquè és una cosa... És un teatre que a Benicarló se fa molt, és una coral que a Benicarló se fa molt, és una orquestra que a Benicarló està molt bé, tot junt, en vestuari de l'època, i sobretot fet per benicarlandos per a Benicarló. Una cosa que a mi m'agrada molt, no és que vinga un equip professional de fora, sinó que som tots de casa, mos coneixem, mos veiem pel carrer, mos veiem antes, mos veiem després, i això, pues, claro, veure als companys de sempre, a la gent que coneixes, posant-se tots d'acord i fent l'esforç perquè això surti bé, pues ja... A part de la qualitat de l'espectacle, que això el públic ens ho valorarà, o valorarà el que crea convenient, pues ja veure això, el públic forma part d'aquest projecte i és necessari. sentit.
Enoch, trobo que a més en el darrer any hem assistit a una regeneració, no, per part de moltes entitats culturals de Benicarló, que heu apostat per espectacles. Tu mateixa formes part també de la Coral Polifònica Benicarlanda. Recordem el teu paper, per exemple, al Fantasma de la Òpera, espectacles com Mamma Mia. Em referí que són grans espectacles que podríem anar a veure'ls a una capital, per dir-ho d'alguna manera, i que veiem que estan fets a casa, per gent de casa, i que estan despertant molt d'interès, no? A què creus que és degut?
Pues primera, la inquietud cultural que hi ha a Benicarló en tots els aspectes, no només el musical, sinó també en totes les altres vessants. Te mous perquè si, jo què sé, jo porto a lo millor ja més de 15 anys a la coral, com tu comentaves, si fora sempre fer el mateix, pues això està bé, però la monotonia és molt perillosa per aquestes coses. I el fet de tindre sempre projectes el que te fa estar ahí com si fora de primeres de nou. Després, pues també ajuda un poquet a lo que és la subsistència de les entitats, que sabem que el tema subvencions i tal, l'Ajuntament se porta molt bé, però és complicat acontentar tots i no s'arriba a tots els puestos que hi ha arribat i hi ha gent que és professional, i en aquest sentit també t'ajuda un poquet pues, a poder fer els altres concerts de l'any, que són gratuïts, o les altres sortides, a poder dur-les a terme, perquè no seria molt complicat. Doncs la gent, el públic ho té en compte i ho valora. El fet de, claro, fem concerts al llarg de l'any, les dues corals que tu comentaves, això no és una cosa per la que no estaria bé o no mos pareixeria bé cobrar l'entrada, perquè és una cosa popular i tal, però quan fas aquests espectacles que tens un equip de llum, un equip de so, més en aquest cas que és a l'aire lliure i la potència que se requereix és màxima, pues també hi ha que fer molta inversió, que claro, és una entrada que la gent pagarà, però esperem que ho faci amb gust pa poder solucionar tots aquests detalls.
Bueno, doncs, Enoch Altabàs, president del Cor de Capó de Benicarló, moltes gràcies per vindre fins a la mañana de Copa en el Maestat, i crec que encara te queda una coseta per dir. Comenta'n.
Sí, agrair al públic que vindrà, però sobretot agrair també a totes les persones que sent externes a les associacions que formen part, s'han volcat. Hem anat a demanar ajuda pensant que alguns mos dirien que sí, uns altres no, i tot el món s'ha volcat a dir que sí, és de floristeries, fotògrafs, gent del poble que sap de vestuari, que mos ha ajudat des del primer dia, també l'Ajuntament, la regidoria de Cultura, tant l'actual com l'anterior, que ja fa molts mesos que hi ha reunions per a preparar i per a parlar de totes les coses tècniques. Agrair a tot el món perquè és un projecte de tot Benicarló.
Molt bé, moltíssimes gràcies per vindre i sobretot molta sort en aquest projecte. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu, en un espectacle únic a la nostra comarca, del mercat d'artesans i productes locals, i sobretot de les cercaviles de dracs i bèsties del foc, que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars, i per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Te contem a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat que Peñíscola ja té onejant a les seues platges totes les banderes blaves i els certificats de qualitat atorgats, i que certifiquen evidentment la qualitat de les seues aigües i de les seues platges. Unes banderes que se hissaven ahir amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Andrés Martínez, del regidor de platges i turisme, Rafael Suescun, així com també la reina de les festes i la cort d'honor de la ciutat de Peñíscola. Escoltem Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, fent una valoració sobre aquesta hissada de banderes i sobretot el que és més important, sobre la presència a les platges de la ciutat d'aquests certificats de qualitat. L'escoltem.
Pues el reconeixement que fan els certificats d'auditoria de les distintes empreses o d'alguna forma organismes com és ADEAC o com és AENOR o com és Qualitur, i això pues, significa que hi ha un treball detrás de la regidoria de platges, que com sabeu portava Lupe Roig, i aquí vull felicitar per la tasca realitzada, i encara agafar Rafa Suez també amb molta il·lusió per tal de que estiguin aquests certificats ondejant les nostres platges, perquè també pues, és el símbol o la marca de cara sobretot a la gent que ve de fora, que es fixa de que es reunisquen els requisits mediambientals de limpieza, de neteja, de seguretat i de serveis que mereixen les platges de Peñíscola, que són d'alguna forma pues, l'estàndard del turisme durant els mesos d'estiu. Ja que dic que aquest any especialment estic satisfet perquè ja definitivament les obres de la depuradora estan acabades, les aigües que ara van en un pretratament al mar a partir de finals de l'estiu ja aniran a la depuradora i baixaran totalment límpies, i això serà també pues, un símptoma de que les platges pues, i la qualitat de les aigües és excel·lent, com sempre ho ha sigut, però d'alguna forma pues, millorarem encara més i sacar la qualitat de les aigües. A veure, sempre es poden millorar les coses, però tratem de cuidar-les com ningú en la província de Castelló, m'atreviria com ningú. Hi ha coses que es poden millorar, evidentment, pues, es podrien llevar en baixa temporada o en alta temporada el número de socorristes, podrien millorar els serveis que puguen haver, però crec que les platges nostres són òptimes, la qualitat de les aigües, que és l'important, i la qualitat de les arenes, la seva higiene és extraordinària, i bueno, les disfrutem tots. Jo soc un amant també el cap de setmana de baixar un ratet a la platja, i veig que evidentment pues, podria estar tot millor, però fem tot el possible per a aquests certificats, que no són fàcils d'aconseguir perquè n'hi ha una auditoria detrás molt important, però se puguen anar renovant any tras any.
Aquestes són les declaracions d'Andrés Martínez, i escoltem a continuació a Rafa Suescun, que és el regidor de Turisme i Platges de la ciutat de Peñíscola, també fent una valoració sobre aquestes platges que ja onegen a tot el litoral peñíscola. L'escoltem.
Està clar que els certificats porten un tràmit del dia a dia també, sobretot d'administratiu, però el treball de camp, el treball que percebís el client també és important, i això és el que vindrem fent i vindrem treballant des de la regidoria, i esperem pues, en la mesura de les possibilitats tots els certificats que hi ha tots els anys revalidar-los, i si després de fer la depuradora podríem tindre algun altre més, pues, la veritat és que per part nostra farem tot el possible. El manteniment de la platja és important, no només és vindre ací l'1 de juliol i a començar ja a limpiar la platja, vull dir, la platja que tindrà en perfecte estat de revista durant tot l'any. Sabem que a l'època de l'hivern hi ha poca gent, però el manteniment ja que siguin fer-lo com s'ha seguit fent fins ara, no? Una de les coses importants el primer que vaig agarrar, quan vaig agarrar el càrrec, l'alcalde va dir que tenia que portar platges, la primera reunió que vam tindre l'alcalde va ser sobretot pues, tots els serveis que tenen les platges, allargar-los el màxim possible, tant a la començament com al finalitzar la temporada, no?
Doncs ja tenim instal·lades totes les banderes blaves a tots els municipis de la nostra comarca, el nostre litoral, que ja sabeu està molt premiada la certificació i qualitat de les nostres aigües. Arribem d'aquesta manera a 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conte l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem com sempre demà, la cita, ja saps, a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Adeu.